Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Sigueu benvinguts un dia més a Magnificat, on, com sabeu, us proposarem durant els propers 60 minuts obres de compositors clàssics dels últims 500 anys. Com cada segona setmana del mes, dediquem el monogràfic de Magnificat a la organologia, o dit d'altra manera, a la ciència que estudia els instruments musicals. Avui us volem parlar de l'instrument de corda més antic de la història de la humanitat. Ens referim a l'arpa, un instrument que va arribar a ser prohibit i que, a més, té molt a veure amb l'origen d'una revolta contra la corona anglesa. Com a cada programa, passarem, a mà de la Magda, per la nostra partitura, on avui ens proposarà un interessant llibre, Así como suena, de Lawrence Lind. Us volem recordar que, si voleu sentir alguna obra en concret o esteu interessats en un tema musical, estem oberts a les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón i de qui us parla, Xavier Martín. I ara, sense més preàmbuls, entrem en matèria. Avui volem dedicar el programa a l'arpa, un instrument de dimensions importants, formada per un cos sonor, la taula i la caixa de ressonància. L'arpa que coneixem avui disposa d'una consola amb un mecanisme i clavilles d'afinació, una columna que uneix les parts principals i un pedestal. Les cordes entren en vibració al ser pinçades amb els dits de les dues mans. A l'arpa moderna, l'afinació es basa en l'escala diatònica en do bemoll, però totes les notes poden alterar-se gràcies als 7 pedals que acciona l'intèrpret amb els seus peus. La música per arpa, com les obres per a piano, s'escriuen amb 2 pentagrames, en el superior amb la clau de sol i a l'inferior amb la clau de fa. Aquest instrument, l'arpa, és un dels instruments més antics que es coneixen i que ha format part de la música d'èpoques i d'estils molt diversos. Malgrat la seva gran bellesa i presència majestuosa, continua sent un instrument minoritari. Podem dir del preu, que sol ser força elevat, el transport és un altre dels problemes pels que decideixen estudiar aquest instrument. La història de l'arpa és realment sorprenent, va molt lligada a l'origen d'una revolta contra la corona britànica i també va ser un instrument perseguit. Bé, sobretot els qui la tocaven més que l'instrument, però això ho explicarem a continuació. Primer sentim una peça per flauta i acompanyament d'arpa barroca publicada pel compositor clàssic francès François de Vienne a l'any 1799. Escoltem el moviment presto de la 5ª sonata en mi menor. Thank you. trobem les primeres referències a l'arpa gravats de Grècia, Egipte, de l'antiga Pèrsia o la Xina. El model d'arpa més estès, però, és el de l'arpa irlandesa, influenciat directament per l'arpa de Síria, de petita envergadura i de fàcil transport. Aquest tipus d'instrument d'arpa ens va arribar a través dels bards al segle XVI, que extenien així una tradició que es remunta a la Irlanda precristiana i a les primitives civilitzacions de l'edat de bronze. Als voltants de l'any 1000, al segle XI, els primitius models de l'arpa celta es van estendre per Irlanda, Escòcia i Gales. Després d'anys d'invasions vikingues, romanes, normandes i àrabs, els anglesos van començar a presentar-se com un problema per al poble irlandès i la seva cultura. El poder bèl·lic no només perseguia el sotmetiment militar. Els anglesos insistien en que els bàrbars irlandesos havien d'eliminar el costum de que reis i senyors compartissin la taula amb joglars, arpistes i servents, costums que els irlandesos van acabar per erradicar. Amb la lenta debilitat dels reis en el seu poder sobirà, va sobrevenir ja a finals del segle XVI la caiguda del lideratge dels bards i arpistes. L'arpa troba refugi a Escòcia, on molts nobles es dedicaren a ella, incloent reis com Jaume IV. Entre 1494 i 1503 van proliferar moltes companyies d'arpistes al nord de les illes britàniques. L'arpa va arribar així a convertir-se en l'instrument nacional d'Escòcia. De fet, encara és l'emblema del seu escut. Cada clan tenia el seu arpista, però al cap de diversos anys de pompositat feudal i de lluita pel poder, l'arpa va decaure i a finals del segle XVII i gradualment va ser reemplaçada per la gaita escocesa. Irònicament, mentre els bards i arpistes irlandesos eren perseguits i executats i les seves arpes destruïdes, Isabel I es delectava amb l'arpista de la seva cort, que tocava per ella jigs, strathspeys o hornpipes. Els temps es van anar tornant encara més durs. Entre 1650 i 1660, Cromwell ordena destruir arpes i orgues, tant en cercles catòlics com protestants. 500 arpes van ser confiscades i cremades només a la ciutat de Dublín i en tota Eire, en tota Irlanda, unes 2.000. De la mateixa manera que a la Highland Bagpipe, l'arpa va convertir-se en un instrument prohibit i l'origen d'una revolta contra la corona. Sentim el primer moviment de la sonata per flauta i arpa de Louis Spohr, un dels grans contemporanis de Mozart, oblidats, i que està considerat amb Weber el creador del romanticisme alemany. Thank you. Continuem amb el nostre viatge per la història de l'arpa, que és un instrument protagonista al Magnificat d'avui. L'arpa, a l'edat mitjana, era originalment diatònica, és a dir, sense alteracions i, per tant, amb menys riquesa sonora que d'altres instruments. Amb el temps, l'arpa va guanyar amb cromatisme, tal i com la pròpia evolució de la música occidental demanava. Va ser al segle XVI als tallers de lutiers irlandesos on es va proveir a l'arpa d'una doble filera de cordes. Van ser els primers intents d'enriquir els sons d'aquest instrument. Ja a mitjans del segle XVII, uns constructors tirolesos varen inventar l'arpa de ganxos, amb la que era possible estirar les cordes i pujar-les un semitó. A aquesta època varen ser molts els mecanismes afegits per pujar un to, però tots accionats manualment, i s'havia de fer abans de començar a interpretar. A finals del segle XVII, però, un luthier bàver va fabricar la primera arpa amb pedals, que col·locats amb dues bandes del suport de l'instrument estaven connectats amb uns ganxos fixos a través d'un sistema de transmissió. Eren 7 pedals corresponents als graus de l'escala musical. Sentim tot seguit els 3 moviments del concert de Bach en fa major, el número de catàleg 978, arranjat per arpa. Thank you. entrem de la mà de la Magda a la nostra partitura i després tornarem amb més història de l'arpa.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Com a publicació, avui us presentem un llibre molt amè, ple de curiositats i interessant de llegir pels amants i no amants de l'art musical. Parlem del llibre Así como suena, de Laurence Lind. A la nostra secció de llibres i publicacions us parlarem del primer dels dos volums, titulat Así como suena, una història insòlita de la música clàssica. El seu subtítol diu Hallazgos, inventos, ocurrencias, sucesos y genialidades que impulsaron los grandes hitos de la innovación musical. I, com veieu, ja diu molt del que ens hi trobarem. El primer volum desgrana en 8 capítols, que l'autor anomena interludis, diverses històries amagades de grans compositors, intèrprets i instruments. Per exemple, en un dels capítols ens descobreix que Bach va ser recuperat del seu oblit i en un altre, per exemple, ens parlen de per què Antonio Salieri era tingut injustament per un compositor de mala fama. El llibre també intenta donar resposta a preguntes com ara per què escrivim la música en pentagrames o qui va construir el primer piano o d'altres més arriscades. És veritat que Salieri va enverinar Mozart? Sota l'aparença d'un llibre distès i divertit, Así como suena ens parla també de la continuïtat i dels canvis en l'evolució de la música, un procés on, per cert, hi van intervenir grans dosis d'atzar. La configuració actual del piano o el fet que les orquestres disposin dels instruments que tenen avui han depès de la feliç idea d'una sola persona o d'un descobriment tècnic inesperat. En resum, és una obra que desmitifica i alhora sorprèn, ben documentada i que pot captivar tant els més aficionats a la música com els simples curiosos. Per acabar, només una petita mostra del que podeu trobar-hi. En aquest cas, sobre la genialitat d'un músic sord com va ser Beethoven. La paradoxa que Beethoven composés les seves més grans i sonores obres essent sord és només aparent. La ciència moderna explica que l'ésser humà, en percebre sons mitjançant l'oïda, estableix una representació mental d'aquests sons. Aquesta elaboració li permet reconèixer els sons de la seva pròpia llengua o distingir la música del soroll. Beethoven, que va ser un sord tardà, va deixar de sentir quan ja havia adquirit una representació mental excel·lent dels sons de la música, que podia escoltar en el seu interior i posar per escrit en una partitura, sense que intervingués cap so real en aquest procés creatiu. El llibre Així com suena, una història insòlita de la música clàssica, explica aquesta i moltes altres coses, és editat per l'editorial Manon Tropo i el podeu trobar a les llibreries pel preu d'uns 14 euros.
Tornem al fil de la història de l'arpa, aquest instrument dels més antics que hi ha, el que avui dediquem a un programa monogràfic, dediquem al nostre Magnificat. En realitat, l'origen exacte de l'arpa europea és encara un misteri. Com us dèiem abans, podem trobar dibuixos molt antics en un manuscrit carolingi escrit cap a l'any 800 abans de Crist que mostren, per exemple, semblances amb les arpes celtes. En qualsevol cas, l'arpa europea va tenir una acceptació extraordinària a l'edat mitjana, abans de ser destronada al segle XV pel llaüt. Com hem pogut comprovar, l'arpa ha patit molts canvis durant la història. El mètode de construcció ha variat en funció de la geografia. L'arpa irlandesa es fabricava en un sol bloc de fusta d'alzina o de salze. La columna era molt corbada i tenia fins a 28 cordes metàl·liques. Per tocar-les, subjectava sobre la cintura i es recolzava sobre l'espatlla esquerra. La delicada pulsació exigia que cada corda s'apagués abans d'excitar la següent. La mà esquerra tocava els aguts i la mà dreta els greus, i sempre amb les ungles, que òbviament havien de ser llargues i fortes. No cal dir que l'instrument va ser molt famós, sobretot per la bellesa del seu timbre. A través de les llegendes podem rastrejar l'arpa cèltica centenars d'anys enrere, però una de les representacions més primerenques és la d'una creu escocesa del segle VIII. Escoltem una altra peça, en aquest cas, un tema amb variacions de Joaquín Turina. Arreu del món se celebren festivals i concursos dedicats a promoure l'arpa i la música tradicional, però possiblement el més antic sigui el Belfast Meeting. El seu origen es remunta cap al 1790 i aplegava arpistes de totes les edats que competien per diferents premis. Aquell any va ser l'última vegada que un vell arpista, Dennis Hempson, va tocar l'arpa celta a l'estic antic, de manera que les velles tècniques varen perdre's. A més, els problemes polítics i la vida realment dura de l'arpista feien que poquíssims s'apuntessin a aprendre a tocar aquest instrument. A la vegada, les arpes de nylon van començar a estendre's per Irlanda i per Escòcia. Així és com Eire adopta l'arpa celta com a instrument nacional, i el país de Gales fa el mateix amb l'arpa de tres files de cordes. Avui la pervivència d'aquest instrument sembla assegurada. Almenys hi ha clubs d'arpistes arreu del món i fins i tot diaris dedicats exclusivament a l'arpa. Per acabar, sentirem un arranjament que va fer de la Vega sobre una fantasia del compositor renaixentista espanyol Alonso de Mudarra.
Thank you.
Fins aquí ha arribat el nostre magnificat. Recordem als nostres oients que avui hem dedicat el programa a l'arpa, als arpistes i a la seva història, certament convulsa. Desitgem que hagueu gaudit de la música i us emplacem a retrobar-nos la propera setmana a la mateixa hora. Adéu-siau.